A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 14 minuts del matí. Tinc un problema, estic fònic i em fan riure. I això és un problema greu. Però en fi...
Pobre Vicenç, vull dir, avui no podrà parlar gaire.
No, avui deixarem l'Ignasi, que va ser una classe magistral. Perquè quan els mestres esteu fònics, què feu? O què fèieu?
Escriva. No, era un problema, clar, perquè no pots fer treballar tot el dia, alguna cosa has de dir, no? Jo no he sigut gaire propens a fonies, per tant no... Suposo que si era més greu quedaves a casa o anaves allà... Perquè abans... Ara hi ha classes de... Com es diu això? De complement, que tens 4 alumnes i els enterrarits i els hi fas classe, però abans això no hi era. Abans tenies els 40 alumnes i no podies anar a fer coses de poca categoria, tota l'estona xerrant... I, per tant, suposo que no quedava més remei que quedar-se a casa.
T'ha quedat molt bé, això, de coses de poca categoria.
No. Això d'aquestes classes de complement, sí. Jo entenc que són bones i que són necessàries, però, clar, vull dir, bueno, no ho sé, és un... Allò que en diuen, entre cometes, un despilfarro d'energies, que déu-n'hi-do, però...
D'acord. He quedat més bé d'espilfar-ho.
Abans ens arreglàvem, no sé com ens arreglàvem, però ens arreglàvem.
Home, això ho devem pensar.
Ara, escolta, tothom necessita 40 crosses per poder caminar bé, perquè... Això, mira, això vol dir que m'estic fent vell. Quan una persona comença a dir allò...
Abans...
De cualquier tiempo pasado fue mejor. Vull dir, és que està allà...
I ho comences a dir, això?
I tant, sí. No gaire, però ja en comença, ja. Ja vol dir que estic a les últimes.
Passada vol dir passada del 75 cap aquí o abans del 75?
No, el 75 ja... Bueno, no els tinc, però em falten mesos.
No, vull dir del 1975 cap aquí o del... Ara ja sabem també l'edat, la porta bé, per això.
Sí, home, vull dir, no me n'amago.
Podria sortir a la rua i tot.
74 i 4 o 5 mesos.
Està bé.
No em queixo.
Podria sortir la rua i tot.
A mi no em diguis aquestes coses. Una mica de respecte, eh? Perquè jo sóc un senyor i aquestes coses no les faig.
No les fas, molt bé. Encara que hagi de parlar del carnaval d'abans, si convé, en algun moment. On ens havíem quedat, per cert?
Ens havíem quedat... Estàvem parlant d'urbanitzacions, és a dir, espais del terme de Sitges, actualment és el terme, ja, vull dir, les afores, no? Però abans era dintre el poble. Espais que quedaven sense urbanitzar i que de sobte a algun se li ocorre fer l'operació immobiliària del segle i, bueno, i molts se'n van sortir, no? Ja vam parlar d'urbanitzacions d'en Fals, allà els Aixòs, i avui toca parlar de l'urbanització de l'Hort Gran. Que suposo que actualment a ningú sap de què va. Bueno, hi ha un carrer, el carrer de l'Hort Gran, que és el carrer que puja de l'estació fins a les antigues barreres, fins al carrer de Llobar, que es diu carrer de l'Hort Gran, no? Però vaja, vull dir, se'n diu de l'Hort Gran, però està bastant fora de l'Hort Gran. Perquè m'explico. L'Hort Gran eren des del Prado fins al carrer de l'Illa de Cuba. Del Prado a l'Illa de Cuba. I des de la carretera, posem des del tren fins al carrer Jesús. Allò era l'Hort Gran. I era l'Hort Gran, era un hort, i a més era...
Era gran.
Tot, sí, vull dir que no era parcel·lat, sinó que era tot una sola persona.
Entesos.
Antigament era de l'Olzinelles. Quan es va parcel·lar cap a l'any 1880, no sé, ja d'aquí, antigament era de l'Olzinelles. No sé si a la gent li sona això de l'Olzinelles, però al carrer de Sant Bartomeu, antigament en deien, i encara la gent gran ho sap, carrer de n'Olzinelles.
Amb més d'una denominació, eh? Perquè com? Enzinelles també he sentit
sí,
jo.
Sí, sí, amb variants. Eh?
Amb variants.
Olzinelles, Enzinelles...
Avui ho tinc difícil que m'entenguin, eh? Però ja faig el que puc. Però hi ha més d'una denominació. Sí, però era sí. Olzinelles.
Olzinelles és el nom correcte, que era un senyor en sala que era de Vilafranca, que tenia propietats aquí.
D'acord.
I el carrer de Sant Bartomeu en deien carrer de l'Olzinelles perquè des del carrer de Sant Bartomeu hi havia un corraló que anava a parar al carrer actual de l'illa de Cuba. I per aquest corraló s'entrava a l'Hort Gran, que és, que ja ho han dit, de l'illa de Cuba,
Cuba,
fins al carrer del Prado.
Uh-huh.
Per tant, doncs...
És a dir, de la meitat més o menys, illa de Cuba, Francesc Gomà,
sí.
Sant Josep,
sí.
I fins a la via del tren, més o menys.
Sant Josep no, illa de Perdó. Cuba.
Illa de Cuba.
Sant Josep no.
No, home, no. Sant Gaudenci.
Sí, Sant Gaudenci, però més avall, eh?
Més avall.
Fins al carrer Jesús.
Ah, entesos.
Fins al carrer Jesús.
D'acord. És a dir, illa de Cuba, carrer Jesús...
Sant Isidre, vols dir tu, carrer Sant Isidre.
Això mateix, vull dir, home, Sant Isidre, Sant Gaudenci.
Gaudenci i Sant Isidre canvien a l'illa de Cuba.
Ah, això mateix.
Carrer de Sant...
Però més avall, fins al carrer Jesús.
Fins al carrer Jesús.
És a dir, illa de Cuba, carrer Jesús, carrer Francesc Gomà i fins a la via del tren.
Fins a la via.
Això era l'hort gran delimitat per aquesta...
Era tot un hort... que a més estava dintre muralles, de manera que quan en temps de la guerra els carlins no era a fora i que poguessin entrar a fer el que vulguin, no estava protegit per les muralles, que tenia una masia. La masia era al costat, com ho direm, de la plaça de l'estació, a la part de Vilanova de la plaça de l'estació, i va haver molt de temps una barraqueta, un edifici de planta baixa, que era el Foment del Turisme, que donava un programa, el que ara fan allà a l'Oasi,
sí.
Diguem-ne, a Camperino, uh-huh. Doncs ho feien allà. Doncs al costat d'aquesta
oficina,
més cap a Vilanova, hi havia una masia, que va ser-hi fins als anys 60, jo l'he coneguda, de manera que era la masia de l'Hort Gran. I el pou de l'Hort Gran era... més o menys davant del Prado, cap a Can Coll, em sembla que Can Coll tenen...
cap a aquell jardí de Can Coll,
sí, em sembla que el jardí o sota la casa hi ha el pou de l'Hort Gran. I a més l'Hort Gran té una certa importància perquè com que fins a la seva parcel·lació donava el carrer de Jesús, i com tots els horts antigament tenien una tanca, una tàpia que donava la volta, tot el carrer de Jesús, el que ara són cases, antigament era una tàpia. I d'aquí va venir el nom del barri de les Tàpies. El barri de les Tàpies, actualment el barri de les Tàpies s'entén des del carrer Llopart cap allà, que tampoc no crec que es faci servir gaire. Però antigament el barri de les Tàpies era...
D'aquí la Creu de les Tàpies?
Sí, sí. D'aquí ve la Creu de les Tàpies. Antigament el barri de les Tàpies era banda i banda del carrer Jesús. El carrer Jesús, des del cap de la vila fins al carrer Llopart, les cases de banda i banda, era el barri de les Tàpies. I se'n deia el barri de les Tàpies perquè fins que es van anar edificant cases, a la part de baix del carrer Jesús hi havia cases, però a la part de dalt del carrer Jesús hi havia una tàpia. La tàpia de
que delimitava l'Hort Gran.
La tàpia de l'Hort Gran. De manera que doncs, això hi va ser durant molt de temps, va funcionar com a hort, i va arribar un moment quan es van, cap a l'any 1880, pràcticament cap al final de les guerres carlines, que un senyor que es deia Jaume Sunyer, que era antigament els càrrecs no són com ara, però era, podíem dir-ne, arquitecte municipal o aparellador municipal, una cosa així, sí que va intervenir en moltíssimes obres. La rectificació del carrer Espalter, del Torrent, la va fer ell. El barri de l'Ensanxe, que ja en vam parlar l'altre dia, els plànols i els carrers el va fer ell. Doncs aquest senyor un dia va descobrir que a part de fer plànols podia fer negoci i aleshores va comprar l'Hort Gran.
Li va comprar el senyor Olzinelles?
No, ja dic que el senyor Olzinelles antigament era el senyor Olzinelles, que quan es va vendre per fer l'urbanització ja no sé de qui era. Segurament que en algun lloc o altre podria trobar, però tampoc no és important.
D'acord, president, conservem la denominació del propietari original.
Sí,
de l'Ordre
Gran. Sí. Això del carrer Olzinelles és el senyor Olzinelles, antic propietari de l'Ordre Gran, que quan ho va vendre menjar un maçoner ja no era Olzinelles.
Entesos.
Bé, doncs el senyor Jaume Sunyer va comprar l'Hort Gran, va pensar que allà podia fer negoci, el va parcel·lar, va obrir dos carrers, que són el carrer de actualment es diu Gomà, el del Prado, el carrer del Prado.
Sí, el Francesc Gomà.
Va posar el nom del carrer del Ferrocarril, i l'altre, el carrer del actualment d'Illa de Cuba, li va posar el nom de carrer del Progrés. Suposo que l'home volia donar la idea de que això de...
Quins dos carrers,
El carrer,
Ferrocarril i Progrés.
El poble progressaria molt, no? De fet, va intentar al començament, per en comptes digués-se carrer del Progrés, que sigués carrer Jaume Sunyer, que era ell. Però l'Ajuntament no li va fer gràcia, o no sé què va passar, finalment va renunciar, i aleshores li va posar el nom de carrer del Progrés.
A un dels carrers més amples de Sitges, diria.
Mira, ara ho he trobat, el que li va comprar, no era l'Olzinelles.
Ah, d'acord.
L'amo, tenia per aquí apuntat, ja no me'n recordava, l'amo de l'Hort Gran, quan ho va comprar en Sunyer, era un senyor que es deia Bartomeu Robert i el Drofeu.
Robert, res a veure amb el Bartomeu.
No, és el doctor Robert.
D'acord.
No és el doctor Robert, no? Bueno, torno a dir carrer del Progrés i carrer del Ferrocarril. El que passa que aquests noms van durar no gaire. Els carrers es van inaugurar l'any 1886 i l'any 1897, 10 anys més tard, coincidint amb la Guerra de Cuba, que hi va haver allò, i els pobles sitgetans, les mans al cap, els nostres parents d'Amèrica, què faran? I aquí es va viure molt els problemes de l'illa de Cuba. El Cinto Piques sempre retreia, i m'agradaria saber on t'ho va treure, perquè seria graciós, que en un dels ecos posa que los de Sitges nos preocupamos mucho por lo que pasa en la isla de Cuba, porque lo consideramos como una especie de extensión de nuestro término municipal. De manera que els sitgetans consideraven l'illa de Cuba una extensió del terme municipal de Sitges. De manera que van patir molt, i aleshores, com va començar l'última de les guerres, la Guerra de la Independència, es va acabar l'any 98, doncs l'any abans, l'any 97, es va canviar el carrer del Progrés pel carrer de l'illa de Cuba. I al mateix temps, no sé si fou poca coincidència o què, el carrer del Ferrocarril es va canviar per un altre, pel que té actualment, que clar, tenia relació amb el nom, perquè aquest senyor de Francisco Gomà és el vilanoví il·lustre que va portar
el ferrocarril
fins a Vilanova i més enllà. El tren havia arribat l'any 81, ja hem dit que la parcel·lació va ser l'any 80. L'any 81, l'any següent, va arribar el tren, i era lògic que l'any 86, quan se li va posar nom, se li posés... A més, és claríssim, perquè per aquell carrer s'anava... Abans no s'hi podia anar perquè era or. Però després, es va obrir, per aquell carrer s'anava directe a l'estació.
Anava a preguntar, és un dels pocs carrers sitgetans dedicats a un vilanoví?
Sí, que jo sàpiga, sí. Sí. N'hi ha un altre actualment, però no és exactament un vilanoví, en Víctor Balaguer, que de fet no és vilanoví, però vaja, vull dir, era més vilanoví que sitgetà. També era sitgetà, perquè l'home es presentava per diputat pel Partit Judicial de Vilanova, a les Corts de Madrid, i ho va ser moltíssims anys, i clar, necessitava els vots dels sitgetans i els hi tocava la barbeta, eren molt amics, feia poesies a la nena de la Ribera, una poesia a la nena de la Ribera, i de tant en tant ho feia servir per demanar favors, com quan va demanar el canó del Baluart, i quan va demanar la Mare de Déu
el canó va ser un obsequi,
sí, no, va, tot va ser obsequi, ho va demanar ell. Home, és que el problema L'home va fer un museu, un museu de Vilanova.
És a dir, el canó del jardí del Museu Víctor Balaguer sí. És un obsequi de Sitges sí, de Víctor
sí,
Balaguer.
Sí, sí, i ara no el volen tornar, l'obsequió.
Bueno, que, com és que els obsequis no es tornen.
No hi ha res a dir.
No hi ha res a dir.
Santa Rita, el que sigui.
S'equita.
Però, a més, és que... És
encara que ho veiessin allà rovellat, fet una pena, és igual.
Em sembla que està millor el d'allà que el que hi ha...
No, que aquest està restaurat ja.
S'ha arreglat, però vaja, se li nota... Que... I per cert que actualment aquest canó està apuntant al mar, però jo la meva idea era que era dels que hi havia la muralla cap
és
a terra
que,
apuntant
un
als cavallins.
Dia t'haurem de preguntar sí. Quants canons de Sitges sí. Roden per aquests mons de Déu. Hi ha el del Baluar sí. El que hi ha al carrer d'en Bosch, que es veu des d'allà,
aquell és fals. Aquell no és, això és una invitació.
Va.
L'Stanfli va demanar el canó dels jardins del museu, Eu? Li van dir que no,
I
llavors va dir que me'n facin un d'igual. Suposo que igual no, deu ser de llauna, però és igual.
D'acord.
L'aspecte extern és igual.
D'acord, vull dir, però si vostès van veient canons, què passa aquí, eh?
No n'hi ha més,
d'acord,
no. Però
no n'hi ha més, eh? Jo del museu Víctor
sí,
Balaguer.
Sí, això dels... Bueno, el butlletí del grup d'estudis d'aquest mes... que hauria de sortir, estem esperant que surti, parlo dels canons de Sitges.
Ah,
perquè,
veus?
Perquè...
És que no recordo si n'hi havia un que feia de pom, que estava a les escales...
És el que està apuntant al mar.
Ara. Ah, d'acord, ja està. Ara ja hem barrejat les coses. El que està apuntant al mar.
Sí, perquè això dels canons que et deia, perquè vaig trobar un escrit en un llibre en què posava l'any en què probablement es va posar el primer canó Sitges, el segle XVI. Uh-huh. El segle XVI va ser una època molt... Em sembla que avui no parlem de carrers.
No, ara hem fet un parèntesi.
És igual.
Ens va bé això dels canons, també, ara sí. Posats d'allò.
Doncs, segle XVI. El segle XVI va ser una època molt dura per tota la costa, perquè els pirates turcs corrien amunt i avall, allò de la batalla de Lepanto, els pirates turcs corrien amunt i avall, i a més... en connivència, amb amistat amb els francesos, perquè Carles Quint estava en guerra amb el rei de França, Francesc I, i per tant l'armada francesa atacava les costes catalanes i que els turcs feien el mateix, van posar d'acord, de manera que l'armada turca fins i tot hivernava en ports francesos tranquil·lament, allò en amistat cristians i musulmans quan convé no existeix, no? Bueno, aleshores va haver una època molt dura, els turcs van recórrer tot, a Pineda, si una vegada vas a Pineda de Mar, allà al Maresme, a la porta de la iglesia hi ha un, al llindar, hi ha una inscripció parlant de la destrucció de Pineda pels turcs a l'any 1500 i tants, no sé exactament quin, que es van emportar tota la població, van destruir totalment la població, i a Sitges també. Llavors Sitges va demanar a les Corts d'Aragó, a les Corts en què assistia per primera vegada Felip II, que encara no era rei, era el fill de Carles Quint, no era rei, però era l'hereu, i per tant, quan el pare no podia, anava a presidir les Corts. Les Corts de Montsó, en què hi va haver Corts d'Aragó i de Catalunya conjuntament, doncs Sitges va demanar, suposo que a través de la Pia Almoina, perquè Sitges no tenia representació a Corts. En canvi, la Pia Almoina sí, formava part del braç eclesiàstic com a catedral de Barcelona i, per tant, tenia autoritat. Però va demanar poder instal·lar o que li instal·lessin...
Un canó.
Canons.
canons.
Artilleria.
Carai.
Cosa que vol dir que si va demanar que li instal·lessin canons, o un o els que siguin, que és que fins aquell moment no n'hi havia. No consta si li van donar o no, però jo m'imagino que tal com estava la costa, i a més un canó o dos, tampoc no... Ho havia de pagar el rei, això, eh? Ho havia de pagar el rei. Si ho haguessin pagat els sitgetans, o potser ho van pagar els sitgetans, però teòricament ho havia de pagar el rei. El rei, vull dir... I, bueno, pobre sitgetans, sapa, donava-los-hi...
És que anava a dir, no sé què podíem fer amb un canó.
Un canó o dos d'aquells que tenim allà, al magatzem...
Això és gairebé com una visió de còmic, amb un canó allà, puf, puf, anar fent. Sí, sí. O sigui que, com a mínim, el segle XVI...
Des del segle XVI...
Consta que hi ha la petició de Sitges.
Sí, segle XVI, eh? I des de llavors, contínuament, perquè hi ha dades sobre canons, a la Guerra dels Segadors, a la Guerra de Successió, a finals del segle XVIII, quan va haver una fragata anglesa, va aparèixer aquí al port i es volien portar un bar mercant, una pollacra, i els sitgetans es van estar des de les 8 del matí, consten les hores, fins a la 1 del migdia disparant contra els anglesos.
Escolta'm, 9, 10, 11, 12, 5 hores disparant.
I al final els anglesos van fugir.
Escolta'm, quin episodi.
No, 5 escolta, hores. Ara és que la gent no, sí, no sap sí. Història de Sitges, però això surt als ecos, 10 o 12 vegades als ecos explicant el fet aquest i la gran victòria que va aparèixer tots els... Felicitacions del capità general de Catalunya.
Contra la pèrfida del
I aleshores, bueno, i aquesta sembla, perquè després es va acabar els atacs per mar, perquè no hi va haver més, que els canons des de la Baluar es van acabar. Ara, llavors, van tombar els canons cap a terra, perquè a meitat dels, bueno, a meitat, cap a l'any 1830 o així, van començar els atacs de carlins per l'interior. I aleshores, a la muralla dels carlins, hi ha tota una sèrie de llocs en què diu que hi havia canons. Concretament, fins i tot, hi ha un port, un fort, un torreó, que era cap allà a l'estació, que deia el fortí dels canons, vol dir que allà n'hi havia. No? Ara, quan es van acabar la guerra dels carlins, les guerres van durar pràcticament tot el segle XIX, però cap a 1880 i tants es van acabar. Aleshores, què en van fer d'aquests canons? No ho sé, jo m'imagino que alguns se'ls van polir, se'ls van vendre, els van fondre, i un el van enterrar al baluart. El van enterrar al baluart. I l'any 1907, em sembla que era, i si no és igual, no ve d'un any, l'any 1907, fent una rasa al baluart per posar una claveguera o un d'això, el van trobar. I aquest és el que van posar a la baixada del baluart, que baixa cap a les escales del baluart.
Sí, aquells que van fer servir de pom.
El van posar de guardacantons.
De guardacantons, sí.
Allà. I aquest és el que l'any 1960, no sé què, el van treure i el van posar de cara a mar. I van posar aquella poesia...
Quina vida més trista, la d'aquest canó.
Pobres canons.
Enterrat, desenterrat, fent servir de guardacantons,
sí, sí.
I després col·locat, és el mateix canó, eh?
Sí.
Aquest.
El que van trobar.
El que van trobar.
Enterrat. I al costat aquella poesia, clar, el canó encara deu estar més trist, amb aquella poesia tan...
que ens dolent. Aquell és el canó. Aquest i el canó de Víctor Balaguer era el nostre canó segon canó.
Balaguer, aquest era un altre, aquest no, potser no el van arribar a enterrar, suposo que podia ser l'acabament de la Guerra dels Carlins, torno a dir que alguns els volien fondre, un el van regalar amb el Víctor Balaguer.
Però vaja, fins que ningú diu contrari, ens quedaven dos canons.
Sí, sí.
Un és el de Baluar i l'altre del Museu Víctor Balaguer.
El d'això, aquests són autèntics.
Autèntics.
Aquests són autèntics, d'acord. Sí, sí. I el senyor Víctor Balaguer vinga a anar omplint un museu, perquè el senyor Víctor Balaguer doncs va fer un museu a Vilanova que no hi tenia res per posar. Bueno, va fer un museu enorme i va posar els seus llibres. La biblioteca. Es diu Museu Biblioteca Víctor Balaguer.
O Biblioteca
els
seus Museu.
Llibres. Els llibres són molt importants. Entre ells ara, per exemple, el Joan Sella ha fet un estudi sobre menjars reials a base de la paperassa que hi ha.
És a dir, ell va començar per la biblioteca.
Sí. La biblioteca ja ho tenia, després tenia també una col·lecció d'objectes orientals que havia portat en els seus viatges, entre altres una mòmia.
Aquí està, perquè és molt, molt coneguda la mòmia.
Sí. Però tot l'altre, això clar, més aviat era un museu de curiositats. El museu artístic no tenia res. I l'home va anar a demanar tot arreu, va demanar a Madrid al Museu del Prado tots els quadres que tenia els soterranis que no feia res, els va portar cap aquí, entre ells dos grecos, que en aquella època eren una porqueria els grecos, i quan en Rossinyol va descobrir que els grecos eren de gran categoria, al Museu del Prado se li va encendre la bombeta i va reclamar els grecos del Museu Balaguer, i als anys 60 fins i tot em sembla que els van haver de tornar a Madrid i després van aconseguir que els hi tornessin, però el museu es va fer així, entre altres coses, per exemple, ara ja l'han retirat perquè no té, en fi, està en un estat lamentable, la Mare de Déu que hi havia sobre la porta de Santa Caterina, Santa Caterina, sí. El baluard d'aquí de l'Eglésia,
sí,
de Sitges.
Sí, 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 Santa Caterina.
Ara m'ha quedat en blanc. Sí, Santa Caterina,
sí, sí, Santa,
no?
Caterina.
Que hi havia una porta, i amb una fornícula a sobre de la porta que donava mar, hi havia una estàtua que va acabar completament menjada per l'aigua de mar, igual que els capitells en Pere Jou, vull dir, se'ls han anat menjant l'aigua del mar, no? Pues aquesta va quedar feta una porqueria. I quan van fer el tros d'Eglésia, que actualment hi ha la Mare de Montserrat, i sí, el Santíssim i l'Axioma,
que la fornícula va quedar dins.
Va quedar a dintre, clar. La imatge que en van fer la van ficar en un magatzem municipal. I llavors el Víctor Balaguer, podeu donar aquesta imatge?
O sigui que la Santa Caterina és el museu Víctor
Balaguer. La Mare de Déu, eh?
La Mare de Déu.
D'això, el portal hi havia dues fornícules, entenc, una sobre l'altra, amb una Santa Caterina.
I amb l'altra la Mare de Déu.
La de més amunt, que és la de la Mare de Déu, se la van portar el Víctor Balaguer.
Això sí que no va ser un obsequi, vols dir, eh?
Sí, sí, és un obsequi, clar.
Va dir, com la podeu tal, tal, tal?
És que la imatge està feta una porqueria, eh? La van exposar molt,
sí, però com deia aquell, deixa't estar.
També hi ha, igual que el canó, hi ha un comando que s'està preparant,
sí, per ja vol dir això. Però així com el canó pots dir, mira, a Sitges li va obsequiar amb el canó, doncs mira, la van seguir a Déu.
Bueno, aquesta també, eh? Ell el va demanar, li van donar, igual que el canó, és un obsequi també, però clar, ves el canó, encara el tenen allà, els gossos van i s'hi passegen. Però aquesta imatge de la Mare de Déu, no, perquè al començament, com que tenia el Museu 8, doncs el va posar, i fins i tot
jo, després es va retirar una altra vegada.
Sí, jo la vaig veure encara als anys 70. Els anys 70 van fer una divisió del Museu Balaguer, i la part moderna es va quedar al museu, i la part medieval o renaixentista el van portar a la Geltrú, al castell de la Geltrú. Jo encara el vaig veure en allà exposada normalment entre les obres medievals i tal, no? Però clar, està tan malament que quan el Museu Balaguer ja ha tingut suficients obres de categoria, doncs que l'han retirat, totalment està embolicada en plàstic amb el d'això, no? Pues, clar, això sí que seria una raó perquè la tornessin. No sé què en faríem, perquè no és exposable, però vaja...
Però que sàpiga tothom que és
allà està.
O allà es va quedar.
I torno a dir, hi ha un grup confabulat.
D'acord. Ets especialista en aquestes coses, des d'aquell dia en què ens vas dir que Bernat de Fonollà deu ser enterrat per la vora de Vilafranca.
Sí, però això són coses que les descobreixes com vas llegint, vull dir, no he fet cap... No busco coses d'aquestes, sinó surten.
D'acord, que consti que tot això venia perquè li he preguntat a l'Ignasi Montaner si Francesc Gomà, el carrer Francesc Gomà, és l'únic carrer sitgetà dedicat a un llibre avui. I després ha vingut la qüestió de Víctor Balaguer, perquè de Francesc Gomà pocs testimonis en queden aquí Sitges, que no sigui el carrer en
sí,
si,
No ha tingut cap transcendència a Sitges. Home, se li van fer molts homenatges, em sembla que és fill predilecte de Sitges, bueno, fill adoptiu de Sitges, però fora d'això, tants fills adoptius hi ha que han passat a millor glòria i que no ningú se n'entera. En Víctor Balaguer em sembla que també ho és, Víctor Balaguer. I em sembla que no té placa a l'Ajuntament, a la sala de plens. Algun dia això de les plaques de l'Ajuntament s'hauria d'estudiar. No, a mi no, eh? No em miris així, perquè ja no m'hi dedicaré, ni m'interessa en absolut. Però que es decideixi...
Tampoc m'ho crec, això de no m'interessa en absolut.
No, bueno. No em preocupa. Si algú necessita una placa i no hi és, ja s'arreglarà, que ressusciti i la demani. però vull dir, sí que seria interessant que l'Ajuntament tingués un criteri per dir toca o no toca, perquè a la sala del plens hi ha plaques
de fills predilectes i de fills adoptius.
Falten plaques. Bueno, jo considero el mateix. Fill predilecte adoptiu és el mateix, no?
D'acord.
Però falten plaques de fills adoptius o predilectes que no hi són, i en canvi hi ha plaques de gent que no és ni fill adoptiu ni predilecte. Sí.
No sé. Tens un exemple de cada?
No.
Per poder-te defensar?
En aquest moment no, però ho tinc apuntat. Va haver un any, no sé quin any, cap als anys...
Hi ha la placa d'algú que no és ni fill predilecte ni fill adoptiu?
No, cap als anys 50 hi va haver un moment que es va considerar que, una, que tres o quatre persones, que no me recordo qui són, eren de prou categoria per figurar a l'Ajuntament o
se li plens.
Sense fer-los ni fill adoptius ni, ni fill predilecte. Ah. I aquests són aquí. Per això dic que s'hauria... Jo entenc que dintre de la sala de plens hauria de fer els fills adoptius i predilectes.
De rescabalar.
Els fills adoptius i predilectes, tots.
Tots.
Tots no, perquè a més en Franco també ho és.
Ah, no sé.
Em sembla que sí, ho tinc apuntat el dia i tot. En Franco se'l va haver fill adoptiu de Sitges. Aquest no, aquest no. Però tots els altres sí. I els que persones de categoria...
Decisió que suposo que com molts altres municipis deu continuar vigent. Aquest acord de ple.
Sí, continua vigent.
No sé que s'hagi... En algun moment que s'hagi...
A més, algun altre ministre em sembla que també. Algun... Ara, no teniu...
És que has obert la caixa dels trons, tu, sense la documentació.
Jo tinc una memòria horrible. Aleshores, el que no porto puntadeta, la xuleta que porto aquí...
No ho acabes de dir.
Pels oients, tinc aquí davant meu una xuleta molt grossa, que d'això...
Escrita amb lletra de metge.
El que no tinc aquí apuntat, no me'n recordo.
Però sí que te'n recordes...
Sí, però ho tinc.
Que com en tants altres municipis, Franco va ser fill adoptiu de Sitges.
Sí, sí, sí. I suposo que se li va fer placa, no ho sé, no, ja no ho sé. I aleshores els fills adoptius i predilectes placa al ple i els altres, que també s'ho mereixen, perquè si no els haurien posat, que els posin al claustre, a la part de fora i ja està. Vull dir, una mena de cosa així, una mena de lògica, de la, manera, de la mateixa manera que s'ha hagut d'arribar a una mena de, no sé com dir-ho, de reglament o de definir qui pot tenir placa allà els artistes, la paret aquella dels artistes, i s'ha decidit que havia de ser una persona, no un passavolant com n'hi han dos o tres passavolants que van passar per Sitges, la Paloma Sant Basilio i no sé qui més, sinó gent que hagi tingut una relació constant i llarga amb Sitges, i això és de molt, és de seny, és de sentit comú, no? I per tant s'ha hagut d'arribar amb una reglamentació perquè no passin, no hi hagi més Paloma Sant Basilio, doncs igual s'hauria de fer, penso jo, amb els fills adoptius.
Ens agafem a part d'això per un proper dia. Els noms d'aquells que no sent ni fills predilectes ni fills adoptius tenen placa al Saló de Plens de l'Ajuntament.
Això que et dius que faci?
Home, els deures. No dius que ho tens apuntat, porto. Sí.
A veure si ara quedaré malament.
És a dir, si l'Ignasi Bonteria assegura que al Saló de Plens hi ha plaques de persones que no són ni fill predilecte ni fill adoptiu...
Jo t'ho buscaré per la pròxima vegada i si m'he equivocat, cantaré...
No cal que cantis.
Expressaré públicament, anava a dir, cantaré la Palinòdia. No, queda molt bé, espera que m'ho apunto, això.
Que cantaràs la Palinòdia?
Sí, ara t'explico.
Explico, abans d'anar a dormir, necessitem saber-ho. Agafa bolígraf. És igual, tot aquest.
Doncs...
Necessitem això. Bé, i si trobes aquesta qüestió d'en Franco i quan va ser,
sí,
doncs
sí,
també,
sí, també.
Pot tenir un cert interès.
Ho tinc tot al mateix lloc.
Molt bé.
Doncs això de cantar la Palinòdia és una frase... Potser la gent no... Això, però antigament, que la gent era més clàssica i tenia més cultura clàssica, ho sabien millor. Palinòdia ve del grec, que vol dir palin o dos, que vol dir cant nou. Cant nou. De manera que un... Per aplicar-ho a la frase.
Sí.
Un diu una cosa, canta una cançó, l'epifia, i llavors diu, perdonin, i fa un cant nou dient al revés del que havia dit abans.
D'acord.
Això és cantar la Palinòdia.
D'acord, això és cantar la Palinòdia.
Retractar-se d'una cosa que...
D'acord, en matèria política seria el que ha fet Ernest Maragall.
Sí.
Ha cantat la Palinòdia.
Sí, no sé si ho ha fet del tot però vull dir, sí, és que és la Palinòdia. Els polítics ho fan contínuament, cantar la Palinòdia.
O sigui que d'aquí, segurament aquesta paraula sí que els cridarà més l'atenció o és més familiar, un palíndrom.
Sí, un palíndrom és una altra cosa.
Sí, però es pot cantar del dret o del revés. Cantem una paraula del dret o del revés.
El que passa que palin vol dir nou i drum vol dir, suposo que vol dir lectura nova, es pot llegir d'un cantó.
Entesos.
I en canvi palin, odio, odos vol dir cant.
Entesos.
Cant nou. Però vaja, bueno, ja he explicat una cosa avui.
Escolta'm, per ser dimarts de Carnaval, molt bé, eh? Vinc un bol afinat. 11 i 47 minuts, en un mes seguirem per la qüestió de l'or gran, eh? I sobretot aquesta qüestió de les plaques, que potser a vostès els interessarà.
A veure.
Com que ja estarem en Quaresma, podrem dir aquestes coses sense que passin gran què. Ignasi, gràcies.
De res.
Fins d'aquí un mes.